Per si en cas encara en aquestes alçades del dia no t'ho han dit o no t'han assabentat, et dic que avui és 14 de febrer, dia de Sant Valentí. Avui és, bueno, un d'aquells dies marcat al calendari, però també avui és el Dia Mundial de les Cardiopaties Congènites. És el Dia Mundial dels Sons Curatius i és el Dia Mundial de l'Energia. O sigui que mira si tens coses per celebrar avui. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dimarts, 14 de febrer, són les 12:20 minuts, hores d'ara ja fregant els 10 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima d'un grau i mig, sota zero, a la ciutat de Lleida. Hem tingut també 2 sota zero a Balaguer, 3 sota zero a Mollerussa i a Solsona, 1 positiu a Tàrrega i Cervera, 6 sota zero a la Seu, a Tremp, a Sort i a Esterri, 7 i mig sota zero a Pont de Suert, un positiu a Viella i un sota zero a Baqueira, a la cota 2.400, que és el segon dia en què a la cota 2.400 no fa tan fred com, per exemple, aquí a Lleida. Avui estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez. Li preguntarem per aquesta inversió tèrmica si seguirà mantenint en el temps o això està per canviar. Això ho farem tot seguit. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres la Maria Borrell, candidata de Ciutadans a les properes eleccions del mes de maig a l'Ajuntament de Lleida. I també estarà amb nosaltres Haldor Mar. Haldor Mar, que és presentador d'un programa de TV3, però també és artista, cantant, i ens ve a presentar la seva darrera proposta musical, que veuràs que aquesta té alguna cosa especial. De moment ja l'ha fet tot en català, però a més ha començat a explorar d'altres tipus de sons en els que s'hi comença a sentir cada cop més còmode. Amb tot això ens plantarem a la una, a partir de la una la gastronomia amb el Felip Urbano i a partir de 2:15 la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ara sí, ja ens movem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Home, si tu també tens problemes a la veu, ja ens hi podem ajuntar, Armando?
Sí, estem una mica... Només una mica refredats.
Només una mica, sí. Estem com volem,
vaja. No tenim la veu molt clara, però bueno.
Escolta,
que s'encàrrec els oients.
10 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Què és el que ens espera així a curt termini, per avui i per demà?
Bueno, pues avui ens espera un dia esplèndid de les dates en què estem. Tendrem sol, igual que ahir, que ahir va ser una tarda esplèndida, perquè el vent bufa molt fluix o gairebé no bufa, i en la qual, pues, tenint una temperatura durant la tarda molt suau, ahir va arribar a 14,5, avui podien arribar a 15, potser superarem 15,5, podien ser la temperatura més alta del que portem d'any, i així continuem, una tranquil·litat atmosfèrica, una certa inversió tèrmica. Al fons de les valls del Pirineu és on més se refreda, d'ahir que tenim estos 6-7 sota zero de Pont de Suert, Sort, la Seu d'Urgell, però a la cara nord del Pirineu, com bufen vent del sud, les temperatures estan enfilant-se molt. No glaça a la Vall d'Aran, i ara mateix la temperatura més alta de Lleida pues, es troba a la Vall d'Aran. 14 graus que tenen a Bossòs i a Viella. I també al Cantàbric, això succeeix a tota la península ibèrica.
Home, és xocant la temperatura a la cota 2.400 d'aquestes darreres dues nits, eh?
Sí, clar, és que en els propers dies les temperatures pues, van cap amunt en cotes mitjanes, potser a la meitat sud de Lleida baixaran un grau o dos, les màximes, no les mínimes, potser ja aviat deixarà de glaçar o estaran al voltant de 0 graus els propers dies, perquè n'hi haurà un temps de núvols alts i prims, una mica de pols en suspensió que vindrà del Sàhara, sí. No massa, però sí que ja, degut a aquesta advecció, aquesta arribada d'aires del sud, que temperaran les temperatures mínimes que no siguin tan baixes, les màximes, si no fa sol o el sol queda filtrat, pues no pujaran tant els propers dies, però sempre al voltant de 13, 14, 15, és a dir que, suavitat, i una setmana completament tranquil·la.
Però ja ens ha d'arribar el pols del desert, ara al febrer,
sí,
pensava
sí,
que pues només passava l'estiu, això.
Ja el febrer comença, a la que es fica una borrasca, com se fica una depressió no gaire activa, però es fica al sud-oest de la península Ibèrica, davant de Portugal, de Lisboa, entre Portugal i el Marroc, cap a les Canàries, pues, ens envia aquesta pols, que és el que va succeir moltes vegades l'any passat.
Sí.
I degut a això van tindre molta intrusió, molta arribada de pols en suspensió i un ascens de temperatures. No sembla que durarà molt, però almenys aquesta setmana la tenim... És a dir, de cara a dissabte podien arribar 18 graus. És el dia que es veu més suau de tota la setmana. Més suau
a veure, Armando, el que et preguntaré a continuació si tornarà a fer fred o ja no.
Podria
perquè
tornar,
si hem d'arribar 18 graus...
Recordem l'any passat el fred tan dolent que ens va fer a principis d'abril, de l'1 al 4 al 5 d'abril, aquestes gelades, glaçades que van fer tan mal als fruiters ja en flor. El que passa que, clar, provoques que comencen a florir, sobretot els ametllers ja amb aquestes dates, i alguns arbres fruiters els properes setmanes, i, claro, a la que vingui una fredorada, pues, se les emporta per davant. És a dir, no.
Sí.
Però, de moment, aquesta setmana, pues, continuarem, ja, portem ja 10 dies seguits molt assolellats, I també 12, avui és dia 14, doncs gairebé 12 gelades, no continuades totes, però sí els darrers dies totes seguides. És a dir, vamos, està fent un temps lleugerament per sota de la mitjana, però molt normal que ha passat a altres febrers.
Bueno, doncs Armando, escolta, i ens tornem a citar per divendres, sí.
Jo crec que divendres contaré més o menys el mateix.
Bueno, pues
venga. Tota l'enfilada de temperatures que n'hi haurà dissabte.
Vale, llavors ja parlem del cap de setmana. Cuida't, una abraçada.
Bon dia a tothom, adeu. Bona setmana.
Doncs apa, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. La Guàrdia Urbana ha detingut la passada matinada un home de 42 anys que suposadament hauria agredit la seva parella agafant-la fort de la cara i intentant-la ofegar amb un coixí. La víctima, de 37 anys, ha manifestat als agents que no era la primera vegada que la seva parella l'agredia i que, a més, la insultava i l'amenaçava. Una patrulla es va dirigir fins al domicili de l'home, al barri de Balàfia, poc després de l'avís, a un quart de 4 de la matinada, i van detenir el suposat agressor per un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. I els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada un home de 22 anys i una dona de 56 com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric a l'Alta Ribagorça. Davant els evidents indicis que indicaven que a una casa de Boí hi havia un cultiu intensiu de marihuana, el passat divendres els agents van efectuar una entrada a perquisició a l'immoble, on es van trobar 193 plantes de marihuana, 5 caixes amb 10,6 quilograms de marihuana secada i estris per afavorir el cultiu de marihuana. Els detinguts, un dels quals ja té antecedents, han passat ja a disposició judicial davant el jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Tremp, que ha decretat l'ingrés a presó de l'home. I el jutjat d'instrucció número 1 de Lleida investiga per homicidi, baralla tumultuària, lesions i danys, 3 homes més relacionats amb la mort a punyalades d'un home en una baralla en un bar de Mollerussa el passat 23 de novembre. Per aquests fets, estan en presó provisional 2 homes, pare i fill, de 62 i 36 anys. Segons sembla, els altres 3 investigats són 2 germans i un nebot de 19 anys del jove empresonat que, en saber que la policia els buscava, van arribar la setmana passada d'Andalusia i es van presentar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida. I el Consell de Ministres aprovarà avui dimarts el relleu d'Àngel Ros com a ambaixador d'Espanya a Andorra. Àngel Ros, de 70 anys, havia demanat el seu relleu com a ambaixador. Carlos Pérez, de Girona, serà el seu relleu. I abans de parlar amb Maria Borrell, que ja està aquí als estudis, t'explico encara que treballadors de les residències Balàfia 1 i 2 de Lleida s'han concentrat per reclamar millorar les condicions laborals i salarials, denuncien que el GSS ignora les seves reivindicacions i que els tracta com a personal de segona. ahir t'explicava que famílies de Cervera, que les seves filles i els seus fills estan cursant segon de batxillerat, no tenen professor de matemàtiques des de que han tornat de les vacances de Nadal. Alarmats per aquesta situació, perquè estem a 14 de febrer, van decidir parlar amb la direcció del centre i buscar una solució ja, perquè des del departament no troben substitut. O no el busquen o no el troben. Però és que aquests alumnes s'han de presentar a les proves de selectivitat i, depenent de la nota, doncs ja sabeu que després pots o no accedir a una carrera universitària. Amb aquesta situació, al final, l'AMPA, les famílies, van buscar un exalumne del centre que actualment és estudiant de tercer de Ciències Exactes, de Matemàtiques, que podia donar aquestes classes per, de moment, almenys, fer-ho. Com ja t'avançava ahir, ja et vaig dir que al departament segur que no li agradaria la solució i, evidentment, no li ha agradat. I, per tant, els he dit que això no es pot fer de cap de les maneres. Ahir havia de començar aquest nou professor i no ha començat. Per tant, són uns alumnes que segueixen sense professor i que, escolta, que tranquils. Que, i ara, des del departament, a la demarcació de Lleida, han dit que ara sí que buscaran a fons substitut per la resta de Catalunya. Home, escolta, que estem a 14 de febrer, és que la primera setmana has de buscar substitut, i si no n'hi és a Lleida, doncs obre el ventall i busca'l. No podem tenir alumnes sense professores o sense professors. Pensava que era un cas aïllat, però indagant una mica amb aquest aspecte, resulta que ja hi ha d'altres dues assignatures en les que tampoc tenen professor i que tampoc hi ha substitut. I això és la prioritat que dèiem, de l'educació, el peu de les societats modernes. Doncs aquesta és la cura que tenim amb aquesta història. S'ha de ser molt curós amb el tema de l'educació, però no banalitzar-ho, però com a mínim hem de tenir mestres a totes les assignatures. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Els sindicats exigeixen una pujada general de salaris en el comerç de Lleida. Demanen revisar totes les categories professionals i aplicar l'IPC a l'inici de la negociació del conveni, i la patronal FECOM està disposada a buscar consens.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Us havia avançat avui a l'inici del programa. Està amb nosaltres la Maria Borrell. Ja saps que és candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida del proper mes de maig. Maria Borrell, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Avui tens una veu força interessant,
sí,
eh?
Sí, sí, ja veus. No em puc amagar de cap de les maneres, que l'hivern doncs et deixa empremta.
Totalment, totalment.
Per cert, que avui mirant el calendari, que també ho hem dit al principi, avui és Sant Valentí. No
Exacte.
Sé si és un dia que celebres o no celebres.
Mira, potser ho celebrava més quan era joveneta, no? Quan tenies noviet. Pues ara aquest any que he fet ja els 25 anys de casada, les meves noces de plata, que és tot un luxe, ja poder celebrar, doncs, no tant, però sí, és una data... És bonica, no? És romàntica, és bonica.
Jo tot el que sigui celebrar el tema de l'amor i aquestes històries ho trobo bé. O sigui, cadascú que ho faci com vulgui, però ho trobo bé. Vull dir, d'altres històries ens les podríem estalviar, en canvi aquestes no,
Sí.
Estava pensant, Maria, que avui vull parlar amb tu de seguretat a la ciutat, i estava pensant de, per exemple, avui, Per exemple, avui. Escolta, una parella o persones surten avui a la nit i se'n van a sopar, després se'n van a fer un beure, el que es fa habitualment. I, escolta, darrerament a Lleida hi ha una onada d'assalts, de robatoris, de que et venen dos o tres, t'estrangulen pel darrere, o t'empenten i et roben, etcètera, etcètera. Això està passant ara, aquesta setmana passada, l'anterior... a més, els estudis, les xifres, ens diuen que Lleida és la segona capital catalana amb més índex de delictes per cada 1.000 habitants. És una tendència alarmant,
Doncs sí, tens tota la raó, perquè precisament ara has posat l'exemple, no?, de que una parella avui mateix, per celebrar Sant Valentí, no?, surt a sopar, el que tu deies, torna a casa una mica tard, i malauradament, Lleida, a part d'aquestes informacions que ha passat, que s'han passat per part dels Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, de que Lleida és la segona capital catalana amb més índex de delinqüència, és una molt mala notícia, són dades d'Interior, però és que també aquí a la ciutat de Lleida pròpiament, l'alcalde, tenim un alcalde, el senyor Puello, que va començar negant la major de que Lleida no era una ciutat insegura. Després va intentar doncs endolcir-ho una mica, no?, dient que era una ciutat relativament segura, però és que avui per avui, al febrer del 2023, tenim unes dades de que efectivament Lleida no és una ciutat segura. Lleida és una ciutat insegura, produït per la deixadesa d'aquest govern municipal, sobretot, i també provocat per una sèrie de factors al voltant, no?, de la inseguretat. Quan pensem en seguretat o en inseguretat, no només pensem en robatoris o en delictes, sinó que també hi ha molts elements habituals del dia a dia de la vida quotidiana que fan que Lleida sigui una ciutat insegura. I te poso diversos exemples, si em permets. El primer, estem parlant d'il·luminació. Hi ha falta d'il·luminació a determinades zones, a determinats barris de la ciutat, que això provoca que les persones no se sentin segures a la nit, al vespre. Hem de recordar que a l'hivern, fins i tot, a les 5 de la tarda ja es fa fosc. Hi ha moltes persones que surten de treballar cap on mateix, hi ha un negoci que tanca a les 9 i mitja del vespre, doncs no te trobes cap negoci obert, la il·luminació dels negocis no hi és, i per tant això fa que, bueno, surtis i has de mirar enrere, no? Els ulls ja se te'n vas, has de girar el cap perquè no sap el que ve per darrere. Els barris, el que deia, no? Fins i tot el tema també d'inseguretat és el tema provocat per la falta de neteja o falta de manteniment dels espais públics. Anem pel carrer i contínuament veiem que estan plens de pintades, estan plens de deixalles per terra. Això també provoca que la ciutat tinguis aquesta sensació, però també aquesta realitat objectiva de que és una ciutat insegura. Totes aquestes pintades, precisament nosaltres, des del grup municipal de Ciutadans, estem fent una campanya passant totes les dades i totes les fotos de totes aquestes pintades que embruten els carrers de la ciutat, les façanes, les parets, les persianes dels comerços, perquè l'Ajuntament de Lleida, que hi ha un servei de neteja gratuïta, no gratuïta perquè realment ho acaba pagant el ciutadà, no? Clar. Perquè es faci. Això per una banda. Però el tema de la seguretat és que tu puguis anar, o sigui, que no es quarti la teva llibertat de sortir pel carrer, i aquesta llibertat actualment doncs està en entredit, no?
El tema de les pintades és curiós perquè sempre es justifica amb el tema de l'art, i jo sempre he entès que una cosa és art i l'altra és gamberrisme.
Exacte, és que una cosa és una bretolada, el gamberrisme, i una altra cosa és art. A veure, les persones que pinten amb grafitis amb determinats espais que estan habilitats per això és una cosa, és art, però jo estic parlant de que Lleida està plena de pintades, qualsevol paret, qualsevol carrer que vagis, bé sigui el centre històric, bé sigui qualsevol barri, és que hi ha una quantitat de pintades, això són bretolades, però el que fan és aquest deslluïment, no?, de l'espai públic, que també donen aquesta sensació d'inseguretat, perquè realment és el que t'estava comentant abans, no? Tu quan veus una ciutat bruta, deixada, fosca, que no veus agents o patrulles dels agents de la Guàrdia Urbana que vagin a peu pels barris, i penso en el Secao, penso en Magraners, penso en Mariola, que, bueno, els blocs Joan Carles estan tots plens de pintades, doncs aquest manteniment, aquesta falta de manteniment, el que no veguis agents de la Guàrdia Urbana pel carrer, també te donen aquesta inseguretat. I precisament, arrel d'això, se cometen molts delictes. Si posem l'exemple del carrer Major, dia sí, dia també, perquè ja és esfereïdor, les botigues, els comerços, es veuen amb robatoris, amb petits furs de roba, les botigues de comerç, de roba, etc, etc. I què passa? Que, bueno, clar, què fas? Deixes el negoci i te'n vas a posar la denúncia als Mossos d'Esquadra i t'estàs 3 hores fins que t'agafen la denúncia per saber que després això no passarà res més, o sigui, no tindrà una continuïtat perquè són aquests petits furs. A veure, aquesta reincidència, sabem que hi ha una part que és els jutjats, els tribunals, no?, que allò que es diu que per una banda entren, per l'altra surten, no és així, però sí que és veritat que si hi hagués més patrulles o estiguessin millor coordinats els agents de la Guàrdia Urbana, doncs, a veure, la gent se sentiria d'una altra manera a la ciutat.
Sobre aquest punt, parlaves d'una Lleida, una ciutat bruta, deixada, falta de manteniment. Això, bàsicament, són problemes de civisme, d'incivisme, sobre el tema de brut i tota aquesta història, no? El de seguretat, evidentment, és un altre problema. Això se soluciona només augmentant el nombre de policies, per exemple? O hi ha d'haver alguna mesura més profunda?
Si tu incrementes el número d'agents de la Guàrdia Urbana o fins i tot el nombre de Mossos d'Esquadra que hi ha destinats aquí al Segrià i concretament a la ciutat de Lleida, evidentment aquesta sensació canvia perquè veus més agents al carrer, però no és només aquest element, perquè per molts més agents que posem, el tema és que si no estan ben coordinats, aquest és el problema. Pots tenir 1.000 agents, que no és el cas, que ja en tenim 250, podem tenir 1.000 agents, però no és aquesta la qüestió, perquè no és per més agents, també la dotació que han de tenir a nivell d'eines personals de portar, no? Com van equipats, l'equipament, totes són qüestions que nosaltres estem reclamant cada any, des del 2019, als plens de l'Ajuntament de Lleida, equipaments, agents, però sobretot jo crec que s'ha de reclamar la millor coordinació. És més, nosaltres al centre històric, que sabem que hi ha un problema endèmic molt greu de seguretat, vam demanar al ple extraordinari que es va fer del centre històric, vam demanar expressament a l'alcalde i ell va votar a favor d'aquesta proposta de que es posés en contacte, en aquest cas amb el Departament d'Interior, per sol·licitar la coordinació de tots els esforços i cossos de seguretat. Això vol dir els agents de la Guàrdia Urbana per una banda, els Mossos d'Esquadra per una altra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per què? Perquè tenim problemes de persones que viuen o estan aquí de manera irregular. Tenim persones, en aquest cas, que fan venda de productes robats, la receptació. Tenim un problema de substàncies estupefaents, que hi ha molt trapitxeo, el trapitxeo de drogues, que es diu vulgarment, hi ha tot el tema de prostitució, hi ha tot el tema de xarxes i màfies organitzades, i tot això sense la coordinació de tots aquests forces de seguretat és impossible revertir-ho. I tenim el centre històric com el tenim, i tenim els barris com els tenim. Què passa? Pues que, bueno, aquesta deixadesa per part de, en aquest cas, qui és el cap de la Guàrdia Urbana, que és l'alcalde de Lleida, el senyor Puello, fa que tinguem la situació que tenim. Tot plegat, si sumes tots aquests elements, doncs, lògicament, Lleida és una ciutat insegura i no és una percepció, és una realitat.
Des de Ciutadans, com bé deies, des del 2019, vosaltres heu intentat que se us escolti i heu presentat més d'una moció en direcció, en sentit, al tema de seguretat a Lleida.
Sempre. I és que quan parlem, o sigui, no només mocions, sinó propostes, propostes per al civisme o pels comportaments incívics, també. Propostes pel tema de les ocupacions, també. Un altre dels problemes que té Lleida, que tenen molts barris de Lleida, que és un problema ja endèmic, no només al centre, sinó és que a la Mariola és esfereïdor, no? S'han de tapiar molts pisos perquè, si no, pues, bueno, lògicament, entre la gent. A Mariola, fins i tot, el mercat, l'antic mercat de la Mariola està ocupat. Allí se fan de tot tipus d'activitats i això és un perill. Com va passar, recordeu el que va passar a Pardinyes amb l'antiga fàbrica de les galletes Virgínia, no?
Sí.
Doncs una mica el mercat de la Mariola, l'antic mercat de la Mariola està una mica en la mateixa situació i qualsevol dia podem tenir un susto. I per què l'administració? Per què en aquest cas l'equip de govern no fa res al respecte? Vam tenir que ser nosaltres els que vam alertar, gràcies a les reclamacions dels veïns, que Alfred Perenya, 92, se posés mans a l'obra, perquè hi havia un sistema d'insalubritat pública, perquè aquest forma part també del tema de la inseguretat. O sigui, un habitatge, una vivenda ocupada amb problemes d'insalubritat, perquè hi havia moltíssima basura, s'estaven fent totes les nits festes i sorolls i molestant els veïns, amb amenaces directes fins i tot als veïns, i bueno, nosaltres li vam demanar en aquest cas al regidor d'urbanisme que posés mans a l'obra perquè se poden fer aquestes coses, però és amb voluntat.
Uh-huh. Estem parlant de barris. Crec que demà teniu visita de Ciutadans a Lleida.
Sí, correcte. Demà ve el nostre president, el Carlos Carrizosa, precisament ve al barri de la Mariola, perquè el barri de la Mariola és un dels barris més abandonats per aquest equip de govern. És un barri completament deixat. I fem visita, hem quedat amb diverses entitats per parlar i farem una visita pel barri perquè precisament la setmana passada, arrel de tota aquesta actuació que estem portant a terme des del grup municipal de lo que és la neteja dels espais públics, doncs el Carlos Carrizosa es va interessar, va dir que volia venir a veure com estava la situació de tot aquest incivisme, les pintades i sobretot tot el tema de la falta de seguretat en aquest barri com en molts altres, perquè hi ha espais públics s'utilitzen com a espais que s'utilitzen per a fer botellots, els cotxes que són temes, potser d'incivisme i tal, però bueno, o bretolades, però no deixen ser fets que després porten a fets delinqüencials. I, evidentment, pues, bueno, ell està molt interessat, també va venir fa uns mesos amb el tema del centre històric, amb tots els problemes que hi havia de venda de, bueno, de diferents tipus d'objectes robats, no robats, venda il·legal, situació de venedors il·legals a la plaça del Dipòsit, també va venir, i demà doncs, torna a venir. Està molt interessat en el que passa a les capitals de província i més també arrel de la notícia aquesta, no, de que sigui Lleida la segona capital catalana amb l'índex de delinqüència més alt, doncs és molt preocupant.
Doncs amb aquesta dada i amb una frase que ens deia la Maria fa una estona, que és: sense seguretat baixa la llibertat de la resta de les persones. Jo crec que aquesta és clau, eh?
És clau. Sense seguretat no hi ha llibertat. Les persones no es troben amb la llibertat, perdona la redundància, de poder passejar pels espais públics, sigui a la nit, sigui el dia, sigui on sigui, als barris. Si has d'estar vigilant, has de tenir ulls al clatell, no?, com es diu vulgarment, perquè no et sents segur. Ja a mi me comenta la gent al carrer, cada dia que passo, me paren i me diuen: mira, Maria, és que la meva filla surt de l'auditori a les 7 de la tarda, ja és fosc i ha de passar pel carrer Major i no hi passa, i fa una volta perquè no se'n segura, perquè quan no una estrabada en un portal, bueno, el que tu deies abans, no? Allò que te deixen, bueno, ara s'està posant de moda, allò de que t'estan escanyant perquè sí, enmig desmais i mentrestant te roben, no? La gent va estar insegura, els pares, pensa que les famílies, quina seguretat dona Lleida a les famílies que tenen fills petits, que van a fer esport a les 5, a les 7 de la tarda, els han d'anar a buscar, perquè no poden deixar que vagin sols pel carrer. És una de les qüestions, i aquí hi ha molts nens que fan esport a diferents clubs esportius de la ciutat de Lleida, futbol, bàsquet, el que sigui. No pot ser. S'ha de posar una mica d'ordre, nosaltres volem posar ordre en aquest sentit, i per suposat que la seguretat sense seguretat, la llibertat està coartada completament.
Doncs hem parlat de seguretat amb la Maria Borrell. Ja saps que és la candidata de Ciutadans a les properes eleccions del mes de maig a l'Ajuntament de Lleida. Maria Borrell, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu, Ricard, i que tinguis un molt bon dia.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-te per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 28 de febrer. El periòdico. Entendre-hi més.
He trigat tant en arribar on he arribat. Ha sigut un viatge llarg amb moltes pedres pel camí. He vist el món tot aquest temps com ha canviat. He viscut experiències inoblidables.
Mira, ara tot seguit parlarem de música i ara us explicaré una cosa que no he explicat mai a ningú. Sempre que tinc un artista aquí als estudis i comencem a escoltar la seva proposta musical, en aquest cas doncs un tema, sempre em fa una mica de... Bueno, em preocupa una mica perquè, clar, nosaltres estem acostumats a... Escolta, aquí, micròfon, auriculars, no està equalitzat de cap manera, només per la veu, i funciona igual, no? Però, clar, l'artista sap com la va pensar, com la va tocar, com la va enregistrar, i diu, escolta, li agradarà com està sonant o no? Haldor Mar, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
No sona com en un estudi.
No, però no sona malament. No sona malament.
Sempre ho penso, això, eh? No ho havia dit mai, eh?
Jo, a vegades, bueno, a la ràdio, quan ho posen, moltes vegades sona molt bé. O sigui, sona millor, a vegades, que el que bueno, jo m'imagino. O sigui, cap problema.
Haldor Mar, benvingut.
Sí. Gràcies per convidar-me.
Nascut a Islàndia.
A Islàndia, sí, 100%.
I amb 21 anys cap a Barcelona.
Correcte.
I cap a Barcelona per què?
Vaig venir per estudiar guitarra clàssica. Uh-huh. Tinc la formació de guitarra clàssica. Vaig fer com una continuació d'estudis a una escola de música a Barcelona, que estava molt centrada en la guitarra clàssica. I, bueno, volia venir aquí a estudiar un parell d'anys, com a molt, per fer una mica d'això, de seguiment d'estudis de clàssica, i després anar, no sé on, a Alemanya, no sé. Però em vaig enamorar d'una noia d'aquí, i això em va canviar els plans. Es va fer... mira, jo anava per aquí, però... Xica, el destí em va tirar cap a un altre camí.
Ets presentador de televisió, també.
També. Una cosa que no pensava que faria mai, però ho he fet. Bueno, que m'ha vingut així com des del cel, no? Allà, una proposta de fer de presentador d'un programa de televisió. I encantat. Un programa molt divertit.
Abans eres música, que presentador.
Sí, exacte. Sí, això també sempre vull recalcar que, clar, el de presentador de tele ha sigut una mica això, que m'ha vingut així de... dintre de la meva vida normal de profe de música o de músic, em va quedar tan bé en anglès o no em va agradar com va ser la traducció al català, la vaig deixar llavors en anglès. Que a vegades, bueno, això sempre em pregunten, tu com composes en català, clar, composes en anglès? Sempre m'ha sortit molt fàcil l'anglès quan estic composant. És que quan estàs amb la guitarra i tens un no sé, uns acords i ven una melodia, és com que l'anglès ve com molt fàcil. És com... És el llenguatge universal del pop-rock, no? I això he anat canviant gràcies a l'anterior disc, als records, que vaig intentar fer alguna cançó en català, i ara en aquest disc sí que he de dir que algunes de les cançons han sigut directament composades en català. O sigui, ja directament les paraules em sortien en català. I això no m'havia passat mai.
Mm-hmm. Escolta, com va anar sortint aquest El mar no té camins?
De mica en mica. A veure, també la gent em diu que sí que trigo massa una mica en treure el disc, perquè l'últim disc va sortir fa 5 anys. I potser és veritat. També és veritat que...
No es pot forçar, això, eh?
No, exacte. Jo no tinc gaire... No tinc molt de temps lliure. Jo treballo full time... Bueno, temps complet com a profe o mestre de música o de guitarra. I llavors et queda una mica difícil, i a més estava fent la segona temporada de Catalonski, va acabant la primera, fent la segona, tot, clar, tot això treu molt de temps, i tens poc temps per treballar la teva música, potser. Però bé, són cançons que, això, algunes cançons són de fa 5 anys, recordo, una de les cançons és una cançó que quan estàvem fent proves de so del disc, no l'anterior, sinó l'altre, el Winds, ja estava jugant amb una cançó d'aquestes, i una de les cançons, doncs, 2 mesos abans de gravar el disc, va sortir.
Mm-hmm. Escolta, només per fer un parèntesi, el Catalonski, a l'espai de TV3, et dediques a conèixer persones d'arreu del món que han acabat aprenent el català i que allò els ha sigut com un punt d'inflexió. Has viatjat molt.
Sí.
No sé si això, tard o d'hora, s'acaba reflexant també a l'hora de composar i d'escriure cançons.
Home, segurament. L'experiència enriqueix tot el que has viscut, tot enriqueix. I per això, en aquesta mateixa cançó que has posat, doncs, una mica va per allà, per aquest camí, no? Uh-huh. Que he vist moltes coses, i he vist el món, no? I tot això, i a més, les històries que conten, i a molts que han après català, per pur plaer, no per cap necessitat, i és molt inspirador, la veritat.
Al final, vull dir, el tema del català és anecdòtic, em refereixo que ho estem parlant aquí perquè és a TV3 i és a Catalunya, és el fet de conèixer persones, històries, tot això és el que amb un artista entenc que l'enriqueix.
I tant, moltíssim, moltíssim. Ah, mira.
Em quedaré per si faig falta en algun moment, ja sé que aquest món pot ser puta merda tot plegat, i res sembla anar com tu voldries que anés. Només sé que per tu hi seré, amb una mà per si tot col·lapsa. Fer-se gran pot donar por a tot ens ha passat, i enfrontar-se amb qui...
Havíem començat escoltant Si em vols aquí. És un tema en el que comptes amb la col·laboració del Xavi de la Iglesia.
De Blaumut, exacte.
Ara estem escoltant el Salvarem el món, amb el Caim Riba, també, de col·laborador.
Correcte, que arriba cantant ahir, també.
Tot això és un luxe, no?
És un luxe. Jo no puc dir una altra cosa, que treballar amb aquests dos... A més, bon, Caim Riba és el productor del disc, o sigui, he treballat amb ell moltíssim. I el Xavi és també un amic que conec des de fa uns quants anys, que vam coincidir en un concert, i va versionar una cançó seva a l'anglès, el Pa amb Oli i Sal. Aquí està el Caim Riba ara cantant, que Caim Riba canta com si estigués somrient, i de veritat que ell canta somrient. No es nota.
Qui ets, el que queda és el que fas. Si tu em crides, jo vindré.
El tema de somriure és una cosa que amb locució sempre ho hem dit, eh?
Ah, sí?
Sí. Ah. Quan estàs a la ràdio, quan estàs fent entrevista, quan presentes, quan comences...
Es nota?
Posa un somriure a la cara. Ah. I es nota moltíssim. És doncs curiós.
Sí.
Però es nota molt.
Jo noto quan canta el Caim, el veig cantant ja somrient. I doncs res, estic superencantat de poder tenir aquests dos amb mi en aquestes dues cançons. I aquesta és la cançó que va sortir fa 2 mesos abans de gravar. No estava inclosa en el pack que ja tenia pensat, no? Ja tenia un grup de cançons, no? Un gruix de cançons. I aquesta va ser un regal.
Tenim una assignatura pendent, Haldor, sí. no tenim data per veure't actuar en directe a Lleida.
Aquest és un punt molt important. Clar. Jo encara no he vingut aquí a Lleida a tocar. He vingut aquí a alguns llocs a prop, però a Lleida, Lleida ciutat, no he vingut a... Bueno, no sé si vaig fer un... Uf, ara no ho recordo, eh? Si vaig fer un acústic, potser fa molts anys, fa com 10 anys, quan estava presentant el Wins. Però jo vull venir aquí amb la banda i presentar el disc aquí... Tutti pleni.
El mar no té camins. Mm-hmm. Com us moveu en directe? Amb quanta gent...
Bueno, seria amb la banda de sempre, que tinc aquí, som un equip un grup de 5 persones, bueno, jo i 4 més. I bé, jo estic pensant per aquest disc, a lo millor hauria d'incloure algunes persones més, perquè aquest disc és una mica més variat i hi ha una mica més de varietat d'estils. Però bé, ara estic treballant això de preparar el directe i veurem com va, però en principi hauríem de poder fer-ho al 5 de sempre, que m'acompanyen des de fa 2 discos enrere i són fantàstics, o sigui que no hi haurà problema.
Estava pensant ara que de ben petit tu ja dius que ja tenies clar el tema de la música, que ja t'agradava, mm-hmm. però i el tema de cantar?
No tenia pensat cantar.
Una cosa és aprendre un instrument i ser un virtuós i tal, però l'altra és agafar un micròfon i posar-te a cantar.
Exacte. No tenia pensat. Bé, recordo un moment de la meva... Quan vaig acabar la graduació i vam fer una festa després, vam fer un karaoke i vaig posar-me a cantar així de broma, i vam dir, escolta'm, mira, no fas tan malament, que si falla-lo la guitarra, ja saps... I no, res, el de cantar va ser una mica quan diguem-ne, quan estava jo ja estava donant ja classes, treballant, i tenia una inquietud de fer alguna cosa, de tocar cançons de Lennon i de Eric Clapton i cantar-les, no? Va venir com aquesta inquietud. I vaig començar a provar, a veure si, què tal, anar a un pub irlandès aquests i cantar-les, a veure si em surt bé. I mira, aquí estic.
Bueno, escolta, ara que has dit de guitarristes, quins guitarristes t'agraden?
Uf, m'agraden molts. Què, de guitarra clàssica, d'elèctrica, acústica?
No, del panorama, vull dir, de mainstream, no? De la gent, dels que coneixem.
Dels que coneixem? Pua, a veure...
Bueno, però és que has dit Eric Clapton, per exemple.
Eric Clapton és un referent, però també el Jimmy Page, Jimi Hendrix, tots allà en el món de la guitarra elèctrica. Són referents absoluts, juntament amb Steve Hackett. És que són tants que podria anar aquí explicant molts noms i la gent potser no el coneix, aquestes persones. I segur em deixo algú. Steve Ray Vaughan, clar, sembla que és un geni en el blues. I en la guitarra clàssica m'agrada molt David Russell, que ha vingut molt per aquí a fer concerts. Si algú vol veure una guitarra clàssica ben tocada amb un gran guitarrista, David Russell per mi és un gran.
El mar no té camins, és el darrer treball de Haldor Mar, que ens l'ha vingut a presentar. Ho podeu escoltar a través de les plataformes digitals i comprar el disc, evidentment. Sempre dic el mateix, escolta, que avui en dia ja ens ho posen fàcil, que el pots escoltar de manera legal i gratuïta, per exemple, a través de Spotify, o de qualsevol altra plataforma digital.
Sí, qualsevol, ja està tot.
Et trobem a les xarxes?
Sí. Sí.
Això és una feina extra.
Sí. Abans de la sortida del disc estava molt actiu, ara estic una mica que et desconnecten una mica, però ara començarem un altre cop a continuar una mica la promo, però sí que sóc bastant actiu.
Però és que és una feina extra.
Sí. Fer, editar vídeos, coses que bueno, mira, feina extra que ens posen, però que els temps que corren ens ho demanen, no?
Clar. Haldor Mar, que ha estat un plaer conèixer-te, sobretot.
Igualment.
I escoltar la música, que ja m'havia fet una prescolta del Mar no té camins. De veritat que us el recomano. I, a més, com sempre diem, tota la música has de buscar el moment adient per escoltar el disc.
Sí.
El de El Mar no té camins jo crec que us resultarà bastant fàcil, perquè és un disc que el pots escoltar de punta a punta. No sé si el vas ordenar amb un fil conductor, explicant una història.
No, m'ha costat, la veritat, de trobar l'ordre, perquè no són cançons que segueixen tampoc un ordre específic, és més pensant A veure, després d'aquesta, què vull que vingui?
No, t'ho dic perquè això ho penseu.
Sí, i tant.
La gent no ens ho pensem
moltíssim.
Que això, però sí.
No. És que, clar, quina cançó, ara, després d'aquesta, què poso? I vaig fer, bueno, arriscar, i vaig fer posar dues cançons lentes seguides, inclús, eh? O sigui que tot està pensat.
Bueno, tot és provar-ho, eh?
Sí.
El mar no té camins. Ell sí. És Haldor Mar i avui ens acompanya aquí als estudis de Cope Lleida. Haldor, escolta, moltíssimes gràcies i enhorabona.
A vosaltres, gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. ¿Hasta dónde llega la capacidad de resistencia del ser humano? Pues esa es una gran pregunta y la respuesta pues depende de muchísimos factores. Está asumido que ese límite físico-psicológico solo lo conocemos cuando la vida nos pone a prueba, cuando nos enfrentamos a una situación extrema, y generalmente la respuesta suele sorprendernos, para bien. La capacidad de aguante y supervivencia suele ser más alta de la que pensamos. Hay un dicho que a mí me gusta especialmente, que se puede aplicar además a muchísimos ámbitos de la vida, que dice: uno no sabe lo fuerte que es hasta que la única opción que tiene es la de ser fuerte. Pues hago esta reflexión porque hoy hemos conocido uno de esos casos límites. Tres jóvenes de 17, 18 y 20 años han sido rescatados tras pasar 198 horas enterrados bajo los escombros. Aplauden los equipos de rescate porque realmente no se lo creían. La escena se ha vivido en dos ciudades turcas, en Karamanmaraş y en Adıyaman. Y viendo las imágenes desde el aire, estas ciudades parecen una enorme escombrera donde cuesta distinguir alguna construcción en pie. Estas imágenes de absoluta destrucción son difíciles de conjugar con el rescate de estos tres chicos. Imagina lo que supone estar casi 200 horas atrapado más de 8 días debajo de toneladas de escombros. La capacidad de supervivencia depende de muchísimos factores. Por ejemplo, la edad. Estos chicos no superan los 20 años. Posiblemente para una persona mayor, pues las posibilidades hubieran sido menores. Depende también de si están heridos o no, de dónde hayan quedado atrapados, del espacio que tuvieran para poder respirar o del acceso a algún tipo de agua o alimento, por mínimo que fuera. Depende también de las condiciones medioambientales. En esta zona del sur de Turquía, ahora mismo las noches se pasan bajo cero. El frío puede ser una barrera para la supervivencia, pero también puede dar una oportunidad, ya que, por ejemplo, genera menos necesidad de agua que las altas temperaturas. Estamos hablando de factores físicos que, si se dan en conjunto, pueden derivar en el milagro de sobrevivir 8 días atrapado bajo los escombros. Otra cosa es la capacidad de aguante psicológica. El rescate ha sido retransmitido en directo por las televisiones del país, en lo que se ha convertido en la búsqueda incesante de buenas noticias en esta tragedia que suponen los dos terremotos que se vivieron la semana pasada. Por el paso inevitable del tiempo, estas noticias son cada vez más escasas. El número de fallecidos 9 días después supera ya los 40.000 y el de estos tres chicos, localizados in extremis, puede ser el último rescate que se lleve a cabo, porque las máquinas ya están preparadas para empezar a trabajar en la siguiente fase. La primera es la que se ha vivido estos días, la de búsqueda de posibles supervivientes, pero a medida que pasan los días y las opciones de encontrar vida son ya prácticamente nulas, se encienden las excavadoras para limpiar las toneladas de escombros. Por muy duro que sea, y tiene que ser muy duro realmente para todos los que están trabajando allí, se termina la fase de rescate y se piensa ya en los que han sobrevivido, en intentar reconstruir sus casas y sus vidas que el terremoto ha dejado en ruinas. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Cortés.
Lo acabamos de conocer, Pilar. Ha muerto la mujer lituana que anoche recibió un tiro en la cabeza en Castellón, de 27 años y en avanzado estado de gestación. Los médicos sí que han logrado salvar con vida a su bebé. La Guardia Civil apunta que el disparo mortal se produjo en el transcurso de una reyerta. Los motivos serían el tráfico de drogas. Finalmente, la reforma del PSOE a la ley del solo sí es sí irá al pleno del Congreso del próximo 7 de marzo. Esta mañana los socialistas han intentado, sin éxito, que fuera al pleno de la próxima semana, pero sus socios habituales, Esquerra Republicana, entre otros, se lo han impedido. Y nueva subasta de letras del Tesoro, aquello que provocó esas colas alrededor del Banco de España. Letras a 3 y 9 meses esta vez. En ella, la demanda de los ahorradores se ha multiplicado por 3 en busca de rentabilidades cercanas al 3% para paliar la elevada inflación. El Papa ha nombrado un nuevo obispo de Menorca, el actual administrador y vicario general de la diócesis, Gerardo Villalonga. Además, Francisco ha nombrado un nuevo obispo auxiliar para la diócesis de Barcelona. Es David Abadías, decano de la Facultad Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Artes Cristianas del Ateneo San Paciano de Barcelona. Y enamorarse de Dios es el más grande de los romances, encontrarlo, la mayor de las realizaciones. Esta es la frase de San Agustín que ha elegido el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, en la festividad de San Valentín.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti valora la distancia con el Barcelona en la Liga.
Mañana juega el Real Madrid contra el Elche, el partido de Liga aplazado por el Mundial de Clubes. Además de Vinicius sancionado, son baja Courtois y Toni Kroos con gastroenteritis, vuelven Militao y Lucas Vázquez. A Ancelotti le acaban de pedir un mensaje para la afición que se ve a 11 puntos del Barcelona.
Creo que la afición conoce muy bien lo que puede hacer el equipo, que va a pelear a todos los partidos, en todas las competiciones, todos los minutos. No necesito meter argumento porque creo que nuestra afición conoce muy bien lo que es la profesionalidad y la seriedad de este equipo y de estos jugadores. Y también no sé si ellos realmente piensan que es una situación crítica. Yo creo que no lo piensan.
El partido es mañana a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Y esta mañana se ha presentado el coche de Carlos Sainz, el nuevo Ferrari para esta temporada. Detalles del coche, Carlos Miquel.
El SF23 se ha presentado por todo lo alto, con 500 tifosi en el circuito de Fiorano y además con el coche rodando en pista. El primero, por un cara o cruz en subirse a monoplaza, ha sido su compañero Charles Leclerc. Un coche muy continuista que mantiene las bañeras en los pontones, pero que tiene dos secretos muy importantes. Uno, un motor potenciado, porque le pueden apretar más debido a que han mejorado la fiabilidad, y luego un DRS que les va a permitir tener mucha más velocidad punta.
Ayer fue presentado el Aston Martin de Fernando Alonso. La temporada empieza el 5 de marzo en el circuito de Bahrein.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de COPE Lleida. Dimarts, avui, 14 de febrer del 2023, hem guanyat temperatura. Estem ja a 12 graus a la ciutat de Lleida. El que fem tot seguit és buscar aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats o clars amb alguns intervals de núvols alts durant aquesta tarda, amb unes temperatures que pujaran sobretot a zones de les comarques del sud, amb màximes previstes en general avui de 16 graus a la Seu d'Urgell i a Lleida. La màxima també serà de 16 graus a Balaguer, de 15 a Tàrrega i d'11 a Viella. I si ens referim al vent, en general continuarà fluix durant aquesta tarda i predominarà la component sud. Si mirem ja la jornada de demà dimecres, esperem a Lleida cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts augmentant a cels ennuvolats a la tarda, i no es descarten a la depressió central a primeres hores alguns bancs de boira amb unes temperatures demà que no canviaran massa o que baixaran lleugerament, a màximes de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 15 a Balaguer. La màxima serà de 14 a Lleida, ja a Tàrrega i d'11 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 8 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira, t'explico que l'Animac projectarà 288 pel·lícules del 23 al 26 de febrer en una edició que porta el número 27, que està dedicada a la creativitat de l'animació llatinoamericana sota el lema LATAM BOOM. La directora de la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, Carolina López, celebra que ha estat un any extraordinari pel que fa a la collita de llargmetratges d'animació, en part perquè durant la pandèmia la producció va seguir, però es van ajornar les estrenes. La inauguració de l'Animà, que es farà el proper 23 de febrer a la Llotja de Lleida, amb el lliurament del Premi Honorífic a la directora romanesa Anca Damian. I, a més, hi haurà la projecció de la seva darrera pel·lícula, The Island, que parla de migrants d'una manera poc comú, que és el que ha explicat Carolina López, com és un musical amb molt color. Recorda que t'explicava que el Consell de Ministres aprova avui el relleu d'Àngel Ros com a ambaixador d'Espanya a Andorra. Un Àngel Ros de 70 anys que havia demanat el seu relleu com a ambaixador, i Carlos Pérez de Zoi, de Girona, serà el seu relleu. Àngel Ros ha estat ambaixador espanyol a Andorra des de l'agost del 2018. Va rellevar el diplomàtic barceloní Manel Montovío, que era ambaixador del país pirinenc des del juliol del 2014. En el moment del nomenament, Àngel Ros portava 14 anys al capdavant de la paeria de Lleida, que, recordeu, va accedir a l'alcaldia de Lleida el 2004 i va revalidar el càrrec d'alcalde el 2007, 2011 i el 2015. I alumnes de l'Institut de Secundària Antoni Torroja de Cervera porten des del gener passat sense professor de matemàtiques. El que imparteix aquesta assignatura està de baixa des de llavors i no hi ha hagut fins ara cap interí disponible per cobrir de forma temporal aquesta vacant. Davant d'aquesta situació, l'Associació de Famílies d'Alumnes va prendre una decisió inusual: contractar per si mateixa un docent, de comú acord amb la direcció del centre. Tanmateix, com ja t'explicava ahir, aquesta iniciativa ha xocat amb el veto del Departament d'Educació. El professor contractat per les famílies d'alumnes, que és un antic estudiant del centre, que viu a Cervera i que havia d'iniciar ahir mateix les classes, tanmateix no ho va poder fer, i al saber d'aquesta contractació, la conselleria es va posar en contacte amb la direcció de l'institut per advertir-los que la llei prohibeix que personal extern imparteixi classes en centres públics. La direcció de l'Antoni Torroja considerava que el jove, que havia d'impartir classes de matemàtiques, estava capacitat i motivat per aquesta tasca. Ho van escriure en un correu electrònic que van dirigir a totes les famílies. El text lamenta que els centres públics haguem de fer ús dels nostres propis recursos econòmics, que són limitats en quantitat i en capacitat legal, per contractar professorat extern al sistema, i valora que això és un indicador dels greus problemes del sector públic del país. Atès que la normativa limita la capacitat de contractar dels centres educatius, l'Associació de Famílies d'Alumnes havia de dur a terme la contractació mentre que l'institut havia de pagar el salari del docent. La conselleria, per la seva part, va recordar que un centre pot instar la Generalitat a contractar un professorat concret, però va apuntar que això no és possible en el cas d'aquest institut, perquè la persona triada per impartir aquesta assignatura de matemàtiques no té la titulació necessària. El director dels Serveis Territorials d'Educació, Lleida, Claudi Vidal, ha afirmat que buscaran solucions. Ara buscarem solucions. 14 de febrer. En aquest sentit, ha assenyalat que les vacants del centre s'han qualificat com de difícil cobertura, la qual cosa permet que interins de tot Catalunya puguin cobrir-les. A més, ha afegit que la normativa permet flexibilitzar en casos excepcionals requisits com el certificat d'aptitud pedagògica. Mira, al final, el que volen les famílies és que els seus fills tinguin una professora o un professor de matemàtiques, en aquest cas, que ja saps que de vegades no han estat massa ben vistes, per poder assolir els coneixements, són alumnes de segon de batxillerat, tenen la dichosa selectivitat a final de curs i després, segons les notes, podran o no triar la carrera universitària. O sigui que al final es redueix a això, a tenir una persona que els ensenyi. Que ells volen. Escolta, beneït sigui, eh? Que ells volen tenir una professora o un professor. Aquí el problema el té la conselleria que no, o no troba ningú, o no ha buscat a ningú, que aquesta seria l'altra història. Fem una pausa ràpida i de seguida està amb nosaltres el Felip Urbano.
Xoco Restaurant obre les portes amb la cuina de l'Esteve al Centre Històric de Lleida. T'oferim el menú diari i la nostra carta. La nostra cuina et farà sentir com a casa. Ens trobaràs al carrer Cavallers 40, a prop del Parador del Roser. Telèfon de reserves 640 0778 13. Xoco Restaurant, sens dubte, un lloc especial en la restauració a Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja és el moment en el que parlem de gastronomia, ja saps, tots els dimarts, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, que jo... li haurem de canviar el nom o jo què sé, perquè és que el tinc ja de visites, coneixent centres, persones... vaja, vull dir que el tinc d'enviat especial, per entendre'ns. Felip Urbano, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què dius? Bon dia.
Clar, avui estàs...
A la Condal.
Però no estàs on estàs habitualment, estàs de visita avui.
Avui estic de visita, sí. He vingut a... Feia, mira, crec que 2 anys que no venia, un any i mig.
Molt bé. Escolta, saps que la nostra central de COPE a Catalunya, a Barcelona, la tens a propet?
Mira, després passaré a saludar, va.
Passa, el 238, està. Bueno, dic això perquè sé que el Felip està al carrer Diputació 220 de Barcelona, concretament al restaurant Montbar, i ara entendreu per què avui estem aquí en aquest restaurant, però abans deixeu-me que parli amb l'Ivan Castro, que és copropietari i bueno, fa tasques de direcció i de tot. Si, ja ho veureu, perquè al final la gent que està al capdavant d'un restaurant sempre els pregunta, diu, no, si és que he d'acabar fent una mica de tot. Ivan, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
S'ha de fer una mica de tot, sempre.
S'ha de fer una mica de tot, sí, sí. Això dels restaurants no és fàcil.
Escolta, estem al restaurant Montbar, perquè aquest 2023 Michelin us ha donat una estrella.
Correcte, sí, sí. Escolta, aquest any ha arribat.
Primer de tot, enhorabona.
Moltes gràcies.
I suposo que això, clar, tenir una estrella Michelin al món de la restauració, suposo que també marca un abans i un després,
Sí, sí, sí. A veure, nosaltres ja portem ara el mes que ve, farà 10 anys i d'aquest projecte, i sí, és un abans i un després, però la idea és continuar amb el que fem.
No, això evidentment, però vull dir que, clar, el després no l'heu viscut encara, perquè l'acabeu de rebre, l'estrella.
Correcte, sí, això és el complicat. El després, hi ha coses que són diferents, però la idea és continuar amb el que fem i tirar cap endavant, això està clar.
Em deies que és un projecte de 10 anys, el restaurant Montbar és un restaurant, un projecte familiar.
Sí, sí, fa 11 anys que jo volia obrir un bar de vins, amb tapes, amb la idea de tenir un petit negoci i fer-ho funcionar. I amb la meva família, el meu oncle, Manel, i la meva tia Isa, ells van apostar per mi i vam poder obrir aquest petit bar i després de 10 anys, aquí estem molt contents, sí, sí, molt contents. És un negoci familiar, petit, però amb molts empleats ara i cap endavant, sí, sí.
Escolta, i això de treballar en família, què tal?
Molt bé, no hi ha problema. Ells respecten molt la part diària de gestió i hi ha una part, el meu oncle, que està vell, el Manel, amb els restaurants. Uh-huh. Té un restaurant molt fantàstic, el Nusati, que és una braceria al centre de Vieja que ho fa de collons, però permeteu la paraula. I a més hi ha més restaurants, ahir el Bar La Plaça de tota la vida, el Mandronius, el Pan Nostre, que fem pa artesanal.
Vosaltres, a part del Montbar, gestioneu d'altres?
Sí, sí, la meva família gestiona 4 restaurants allà i una cafeteria, i a part aquí a Barcelona, al costat del Montbar, tenim un altre restaurant que van obrir ara farà 6 anys, en abril, que és el Media Manga, que són tapes més... una cuina més catalana, més mediterrània, una miqueta el que feien a Montbar al principi.
Ja.
Sí, sí.
Escolta, estava mirant ara la vostra plana web, montbar.com. Aquest 2023 us arriba aquesta estrella Michelin, però ja veig que teniu un sol de la guia Repsol, de l'any passat, o sigui que que això ja és un projecte que té la teva, que té la seva solera i que està començant a recollir els resultats.
Sí, sí, sí. L'any passat va ser un any de molts canvis. Nosaltres hem estat 9 anys obrint 6 dies a la setmana, al principi els 16 dies, però ara 6 dies a la setmana. Hi ha un moment que van decidir tancar 2 dies, diumenge, dilluns. Van ficar més staff, més plats, més, una miqueta més de tot. I aquest any, sí, sí, va arribar a la Repsol al febrer i al novembre el Fran va guanyar el cuiner de l'any aquí a Catalunya i després la guia Michelin. Mm-hmm. Sí, sí, ha sigut un any llarg i bo. Sí, sí.
Ivan, escolta, tu de petit què volies ser?
Hòstia, no, t'ho dic ja, futbolista.
Ah, sí, molt
sí,
bé.
Futbolista. Sí, sí, inclús vaig viure a Lleida, vaig a jugar uns mesos a l'Atlètic Segre, em recordo, i allà a la residència de Sant Estasi, i quan vaig vindre a viure al Maresme, 17 anys, vaig jugar a la Gramenet, també, però bueno, al final jo l'únic que havia... que havia vist de petit era el bar. El bar, l'hostaleria, l'ambient, el menjar... A mi m'agrada molt.
Clar, però vull dir que això tu ja ho vivies des de petit a casa.
Sí. També al cap de setmanes, al Nadal, als estius, sí.
Clar, ajudar i clar, ja t'hi vas fent a la idea.
Sí, sí, des de molt petit, sí.
Molt bé.
I, bueno, va enamorar, sí.
Escolta, Ivan, quan munteu el Montbar... en algun moment dius, vale, montem això, anirem creixent, ens anem fent importants, anirem fent bé les coses, l'objectiu és arribar a això, a tenir una estrella Michelin?
No. Jo quan vaig fer el Montbar, jo vaig obrir el Montbar amb 27 anys, si no m'equivoco, ara tinc 37. Imagina't quina bogeria, fer aquesta... I des d'aquí vull agrair una vegada més a la meva família per apostar per això, perquè apostar per un nen de 27 anys a aquesta inversió al centre de Barcelona sense cap experiència... Sí, experiència, havia treballat molt, però de gestió de tot, jo no la tenia. Jo he anat a aprendre amb els mesos. I sí, jo volia fer un bar i passar-m'ho bé i funcionar i, bueno... tirar cap endavant, sense cap perspectiva més, eh? O sigui, això segur, i cada dia fer-ho bé. Això ha sigut un procés molt lent. Fer-ho cada dia una mica més bé, que funcionés el negoci, que això és important, no és fer-ho bé i obtenir reconeixements, és que això funcioni, que sigui una miqueta sostenible, si no, això no té cap sentit.
Clar.
Això és segur, sí.
Aquesta estrella Michelin que us han donat, que jo no hi entenc massa d'això, la primera estrella Michelin... la primera estrella Michelin te la donen estrictament pel tema menjar, no? Pel tema gastronòmic.
Jo crec que sí, jo crec que la primera estrella és cuina, és menjar, és plats, producte, tècnica, sabor... Jo crec que és això. Jo no ho sé ben bé, però jo crec que sí, que és això. Suposo també la trajectòria, suposo. No.
Sí, hi ha un seguiment per part de la guia, evidentment no és de venen a dinar un dia i ja està. No, hi ha un seguiment del xef, sobretot del xef, de on treballa, venen aquí, miren tot, des de quan despenyes el telèfon fins a que marxes, tot. Però la primera sempre... és per la cuina, és per la carta que tenen de menjar.
Ivan, tu vas confiar amb el xef Fran Agudo.
Sí, nosaltres a l'arribar de la pandèmia vam fer canvis i, bueno, com tothom, no sabien què passaria. Van obrir i tancar el Montbar tres cops, si no m'equivoco, i vam incorporar el Fran, que ja acabava d'una llarga etapa al TIC, que és de cap de cuina, i ell ja era client nostre i la veritat que va agafar molt bé aquest moment i hem fet una miqueta de treball de teníem una base molt bona de plats, de client, el negoci funcionava, però ara la idea era dar-li un plus més perquè ja tocava i sí, ha arribat molt, Molt bé, la veritat que molt content amb el Fran i tot l'equip i tota la gent, sobretot tota la gent que ha passat per aquí, perquè al final això és un treball de 10 anys. No de la... Els que estem ara som els que estem recollint, però és un treball de 10 anys que aquí ha passat molta... Si tu... No em podria dir a tothom, però molta gent per aquí que ha portat moltes coses i és part d'això. Sí, clar. Sí.
Ivan, escolta, el Montbar, què hi trobarem? Què hem de venir a menjar al Montbar?
Doncs mira, trobareu un espai petit, casual, jo crec que la gent quan vingui pues, sentirà com a casa, bé decorat, amb flors, amb vins exposats, amb una miqueta de tot, un servei molt directe, molt amable, una cuina jo crec que diferent, no nova perquè està tot inventat, jo crec, però una cuina diferent, platets que són snacks individuals d'una mossegada o dos i plats per compartir. I jo crec que és un espai per... Jo sempre dic que és un espai per desconnectar una miqueta de la vida, del dia a dia i passar un bon rato, sí, sí.
Clar, ara t'escoltava dient és que ja quasi està tot inventat. És que realment, Déu-n'hi-do, avui en dia, t'ho dic perquè... i clar, ja, el tema de la gastronomia ha evolucionat moltíssim en els darrers anys, però moltíssim, de molt aquí a l'espai de gastronomia. Gràcies al Felip hem conegut a xefs punters del món i Déu-n'hi-do, o sigui, hi ha feina per estar al dia.
Sí, hi ha que sortir, hi ha que menjar restaurants, hi ha que llegir, tot, és que això ha evolucionat molt i jo crec que continuarà. Hi ha molts restaurants a Barcelona, a Madrid, a tot arreu, hi ha molts restaurants, molts projectes, gent molt preparada, molt jove, que ho fa molt bé, que volen créixer com nosaltres, que volem continuar. I això, al final, es tracta, ara després de 10 anys, pues, bueno, amb una miqueta més d'experiència, encara el que em queda, es tracta de fer una balança entre la vida, la família, el negoci, intentar disfrutar, perquè això també es tracta de disfrutar. Aquest camí no ha sigut fàcil al món. Hi ha hagut molts moments molt difícils. Molt
difícils. És que t'escoltava... Clar, 10 anys. D'aquests 10 anys, els 3 darrers han sigut en pandèmia. A més, la pandèmia, els espais de restauració us va maltractar de mala manera, perquè és que us va tenir molt collats i tancats, eh?
No, molt difícil. Aquí ha sigut a Catalunya, a Barcelona, molt difícil i nosaltres tenim molts, però un dels hàndicaps que tenim és que l'espai és molt petit. Hi ha 17-18 cadires dintre, 4 tauletes a la terrassa, llavors imagina't, gent alerta, gent sortint, staff canviant, obrint, tancant, ara sols pot menjar a la terrassa, després dintre, el 50%, ha sigut una... Bueno, per tothom, ha sigut una bogeria. Ha sigut difícil, sí, molt difícil.
Ivan, que això ho he preguntat a d'altres companys teus que també han rebut alguna estrella i no m'han sabut dir mai. Vosaltres heu detectat personal de la guia Michelin que us hagi visitat o no?
Mira, nosaltres, si t'he dit la veritat, fins a l'any passat... Jo mai he estat pendent de si hi ha hagut un inspector o la gent que ve, això no sé com ho porten. M'han treballat sense més. Aquest any sí que hem estat una miqueta més pendents, de cuidar molts els detalls, la gent, quan arribava un senyor sol a menjar, o dos, o no sé. Però jo podria dir que... he pensat que 100 persones són inspector i probablement ninguna d'aquestes 100 han sigut inspector. L'altre dia va passar, amb un senyor que tenia un restaurant allà a Sant Quirze, que vaig baixar de l'oficina i a l'estab, i el Jan, el metre, la Maire, el David, el sommelier. Aquest senyor és inspector. I, bueno, fantàstic, fem el que fem i fer-ho bé i tal. I resulta que el senyor... li agradava el Montbar i havia vingut a fer-se un festival, sí. Van riure molt, van riure molt, van passar molt bé, van riure molt.
Bueno, és que ja suposo que està fet així. Jo, si et serveix de consol, Ivan, si hagués de calar a la gent, tampoc ho encertaria mai. Per tant, al final és el que dius, et concentres a fer bé la teva feina i si ha de ser, serà. I ja ha sigut.
Sí, molt contents i tampoc hi ha que tornar-ho bojos ara i continuar fent el que fent i el que duri, ojalà, que duri molt i gaudir una miqueta, que és, mm-hmm. és complicat. És, no és fàcil, no és fàcil.
Oh, clar,
sí. La pressió és diferent, una miqueta diferent, sí, sí.
Felip Urbano,
què
li vols preguntar, l'Ivan?
No, mira, jo crec que fa dos anys, que o por ahí, és que ara amb el tema de la pandèmia que tu deies, ara no me'n recordo, però era, ja es podia sortir de Lleida, vull dir, i vam vindre a Barcelona, tenien taula, a càrrec d'Eric Vicente, un sumiller que és amic nostre, que també ha passat per aquí, per l'espai gastronòmic. Vam arribar aquí, teníem la taula a nom d'altres, va ser un espectacle, però total, i quan van sortir d'aquí van pensar, és que això se mereix una estrella Michelin, i al final la recompensa és la feina que porten fent 10 anys, ja està, no hi ha més. Sí. Per mi, és ells han obert la porta ara mateix a la restauració, que ells fan, que no és el restaurant típic d'estrella Michelin, això és totalment diferent. Llavors, ells han sigut els primers, i a partir d'aquí ja veuràs com entraran més bars, no restaurants, com ells. Què passa? Que després entres aquí i veus que ja bueno, una cosa ben feta, amb carinyo, amb molta classe, però no deixa de ser un bar. I ells han sigut els primers a rebre una estrella que no és un restaurant. No sé si m'explico. Fan una cuina de restauració, però el concepte era totalment diferent. A partir d'aquí, ells ara patiran tota aquesta història de ser els primers, però s'ho mereixen, i jo estic molt content de ser amic d'ells, i ja t'he dit que aquí també, Ricard, hauríem de vindre una nit i...
No, sí, vinga, fica-ho a la llista.
Sí, al final l'haurem d'agafar, però festa dos anys o tres.
Home, Ivan, mira, no descarto que et vingui a visitar aviat, que tinc... m'he de costar un dia a Barcelona, perquè tinc reunió aquí a la ràdio i esteu a un pas. Per tant...
Correcte.
Mira, m'ho deixo apuntat a l'agenda, això, eh? Hem parlat amb l'Ivan Castro, és copropietari del restaurant Montbar, tenen una nova estrella Michelin aquest 2023... al final és un... Bueno, és la constància de la feina ben feta i d'haver sobreviscut, que, com dèiem abans, han estat temps molt difícils per tota la restauració, per tota la restauració. Els trobes a internet, a www.montbar.com, montbar.com, tot junt. I, i escolta, el que m'ha agradat és que, a més, gestioneu d'altres restaurants que els tenim a la província de Lleida. Vull dir que això ja...
Sí, aquest restaurant molt a la província de Lleida, a Viella. Sí.
Molt bé. Ivan, que ha estat un plaer, enhorabona, i a gaudir-ho, escolta, que costa molt de guanyar-ho, ara s'ha de gaudir també.
Sí, estem intentant gaudir una miqueta i a continuar, i moltes gràcies a tu.
Molt bé. Felip Urbano, déu-n'hi-do, ja et dic jo que tens una agenda que molts la voldríem, eh?
I tant, molt content.
Bueno, acaba de gaudir i després m'ho expliques, eh?
Perfecte, després et truco.
Cuida't, una abraçada.
Una abraçada, cuida't. Adéu.
Adéu.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, no sé si perquè és Sant Valentí o no, però escolta, està fent un dia magnífic, dia de sol, bona temperatura, hi ha per sobre dels 13 graus a la ciutat de Lleida, ja ens ha advertit, i ho dic així, ja ens ha advertit el nostre meteoròleg que igual arribem a 18 graus aquest proper cap de setmana. Vaja, no ho sé, jo... Després vindran aquelles glaçades estranyes i anava dient refredaran a tots. Jo espero que ja no em toqui aquest any, però mira, de moment ja m'ha tocat, Vinga, va, directes cap a les dues. La tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. el Joan Ramon Castro de Junts, que està avui amb nosaltres. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bé, no tan acostipat com tu, però encara l'estic arrastrant, sí, sí.
Bueno, però tu també t'ha durat, eh?
Sí, doncs més d'un mes.
Home, però no em diguis això, que jo porto quatre dies.
No, sembla que s'allarguin molt aquests acostipats, bueno. encara tinc restes a la veu i sí, una mica bueno, de congestió encara.
Avui m'han dit que la veu quedava més així, més
xula.
Més doble.
Sí. Ja Maria Borrell, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. O sigui, me sona això, de que la veu... una veu potent,
Sergi Talamonte, del Comú de Lleida, bon dia.
Hola, bon dia. Sí que tenim un dia que enamora,
Ah, que sí? Veus? Ah, que bé.
Que bé
que ens ho hem fet venir. Vinga. Ens ho hem deixat caure, vaja. Carme Valls, del PSC, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Ara estava pensant...
A veure.
Sí, que abans hi havia molta... Han perdut la majoria, les dones, amb aquesta tertúlia. Que abans érem tot dones.
És veritat.
Venia la Helena, venia la Marisa i venia la Marta.
Moltes setmanes va ser això.
Sí, i ara veig que...
Molts mesos.
Sí.
Bueno, esteu 3-2.
Sí.
3-2.
Jo estava aquí esperant, dic, a veure si algú està enamorat. Veig que no, aquí no hi ha...
Com que no?
Hi ha poc amor.
Com que no?
Esteu tots enamorats?
Sí.
Totalment.
El que passa que...
Hasta les tranques.
No ho celebro jo ara per Sant Valentí, sinó per Sant Jordi, però que això no vol dir que no estigui enamorat i tal que sí.
Es pot celebrar a Sant Jordi, a Sant Valentí... I
cada dia.
Cada dia. Això és, l'amor és com una planteta, els ha d'anar regant. I això és important anar recordant.
Bueno, hi ha plantes que no necessiten massa aigua.
Escolta.
Xavi Palau, del Partit Popular. Què tal, bon dia?
Bon dia a tothom i bon dia a Sant Valentí.
Entre que parlem de regar plantes, doncs saludo el Xavi i... Ja esteu de regar i tot?
Bueno, perquè m'han dit que sóc de cactus, jo.
Sí, cactus. Les plantes que no cal regar.
Són les que més duren.
Bueno, exacte.
Bueno, escolta, una de les notícies que ha sortit avui és que l'Àngel Ros, exalcalde de Lleida i que fins ara era ambaixador d'Espanya a Andorra, bueno, ja saps que va complir 70 anys i que havia demanat el seu relleu com a ambaixador i que això s'aprovarà o s'ha aprovat avui. Per tant, no sé, Carme Valls, com...
No, bueno, jo crec que a l'exalcalde de Lleida li hem de donar les gràcies per la seva trajectòria i per tot el que va fer per aquesta ciutat, en molts sentits, i que moltes vegades oblidem que part del que és la ciutat de Lleida li hem d'agrair amb ell. Però jo ja sabeu, perquè ho hem comentat aquí alguna vegada, soc partidària de que els polítics, igual que en molts llocs, hem de saber dir prou, no? Fins aquí hem arribat i jo trobo el més normal del món que una persona als 70 anys doncs, prengui la decisió i, si no, abans de dedicar-se a altres feines que no són les que... És curiós, perquè avui en dia que està tan de moda que la gent gran es torni a presentar a la política, no? Ho veiem a l'Ajuntament de Barcelona, ho veiem amb el Trias, ho veiem amb el Maragall, etc. Doncs, bueno, ja no sabem ara quina és l'edat. És cert que estem allargant les edats de jubilació, però, bueno, però jo, en qualsevol cas, agrair enormement la feina...
No sé si és una cosa que hem copiat del president dels Estats Units. Jo, vaja, no ho trobo massa normal, Vull dir, entenc que cada cas és particular i que una persona amb 70 anys es pot trobar doncs esplèndida, totalment. Ara, el president dels Estats Units...
Sí, però Biden, bueno, el senyor Trias no sé quants anys 70. Té. El senyor Ernest Maragall, sí. Me sembla que ronda prop dels 80, no? També és cert que si un professor universitari pot donar classes fins als 70, doncs, bueno, perquè en uns altres àmbits de la vida doncs no podem allargar, però bueno, no sé, jo crec que és una discussió que hi ha damunt de la taula de per què hi ha jubilacions als 52 anys i altres que són als 60 i unes altres als 70, per què hem de pensar que infermeres o tals o metgesses doncs, si als 70 anys segurament tenen molta sabidoria, doncs, però a lo millor bueno, però en qualsevol cas el tema del senyor Àngel Ros, agrair-li enormement la feina que ha fet per aquesta ciutat i que li desitjo llarga vida i que li vagi molt bé a partir d'ara.
Ara m'envien un WhatsApp, un oient. Joe Biden té 80 anys.
Sí.
Insisteixo, cada persona igual està perfecta amb 80 anys, però dirigint Estats Units amb 80 anys, no sé. Em preguntaven també aquest matí... Carme Valls, hi ha lloc per Àngel Ros a la política municipal?
Avui...
A veure, això t'ho hem preguntat segur aquest matí ja.
Jo ara mateix no l'hi veig.
Vale,
és,
ja
possible,
no passa res.
És possible que tanqui alguna llista, no? Sí, que és aquell lloc que es guarda en aquells llocs d'honor, no? Jo ara mateix no li veig. També t'he de dir que nosaltres el tema de la llista és un tema que a data d'avui, excepte evidentment qui l'encapçala, és un tema que està molt obert, que ens queda molta feina per fer. I que a vegades...
Però teniu alguna posició tancada ja que puguis explicar aquí o no?
Sí.
Quina? A part de l'1.
Ah, vale, pues ja està.
No em pots dir cap?
No.
Xavi Palau, tu tens la llista tancada?
A veure, jo diverses coses. Primer de tot, en sumo...
Tu mira com esquive.
No, no, respondré a tot. Primer, en sumo el que diu la Carmen Baister, que Àngel Ros, al final, més enllà de qüestions ideològiques i partidistes, ha sigut un referent per la ciutat de Lleida i la governabilitat. I, per tant, crec que cal valorar la feina realitzada quan una persona, al final, guanya les urnes, perquè així ho van veure els lletans.
La majoria absoluta més important que hi ha hagut en...
No sé si va ser la més important o si Urán en va tenir una altra,
Jo diria que eren dues majories absolutes.
Sí, no, Àngel Ros va tenir dos de seguides que va... Si Urano no ho va fer, això.
Sí, va treure 15 regidors
el 2011.
15.
Sí. Però el 2015 en va treure 8. Per tant, no sé si va haver dues majories absolutes o no. Jo diria que una, però bueno, en qualsevol cas, al final ha sigut alcalde de Lleida i, evidentment, ha portat un valor afegit a la ciutat i, per tant, quan una persona doncs, anuncia la seva retirada, i en aquest cas d'ambaixador d'Espanya a Andorra, doncs crec que com a lleidatà el que ens cal és respectar la seva decisió, evidentment, sí, sí. I en tot cas també valorar, al final, en la perspectiva del temps, la feina realitzada, perquè també va dur a terme activitats importants per la transformació de la ciutat, com en el seu dia va fer Siurana. Més enllà del tema de les llistes, que es pregunta molt, és que crec que les llistes es presenten oficialment l'última setmana o la penúltima setmana d'abril que coincideix amb Sant Jordi. Per tant, evidentment, crec que encara...
Hi ha 24, me sembla que és l'últim dia, no?
Hi ha 4 o 5 dies de termini, i per tant, en aquest sentit, doncs, jo crec que totes les formacions polítiques més o menys tenim perfilades les candidatures. Una altra cosa és trobar el moment d'anunciar-les, o també una mica cadascú decideix els seus tempos, no?
Bueno, Xavi, hi haurà...
Jo penso que encara tinc que fer la meva presentació, per posar un exemple.
Vale.
Clar, llavors, ser una candidatura abans de fer la meva presentació, que segurament que la farem al març, per tant, en aquest sentit...
No, anava a preguntar si hi haurà alguna sorpresa, però ja no t'ho pregunto.
Primer farem una presentació, vale. Després farem sorpreses.
Sergi Talamonte.
Bueno, nosaltres sí que tenim la llista definida fins a la cinquena posició. La va decidir la ciutadania al carrer l'any passat.
De quin número vas, al final?
Jo vaig de número 2.
Val.
Encantat de la vida, anar de número 2. I més que res perquè la que capçala la llista és una persona supervàlida i perquè és molt interessant que hi hagi relleu. I parlant això del relleu, a veure, la natura va limitar la vida dels individus perquè les espècies poguessin sobreviure, perquè ens poguéssim adaptar al canvis. I precisament avui en dia, en què el món polític i el món en general va a una velocitat de vertigen, tenir criteris polítics i tenir idees preconcebudes de fa 40, 50, 60 anys no ens fa gaire bé. Jo crec que les noves generacions de ciutadania s'ha d'implicar en política, hi ha d'haver relleu, hi ha d'haver noves idees, hi ha d'haver capacitat d'adaptació, perquè si no, les solucions que tenim són les mateixes que hi havia, per exemple, fa 15 anys, fa 20 anys, i hem passat una pandèmia, hem passat diverses crisis, el món ha canviat radicalment, tenim una crisi climàtica, vull dir, no podem seguir adaptant les mateixes solucions. I llavors, a partir d'aquí, que amb 5 polítics de 70, 80 anys que es vulguin continuar amb política activa, bueno, jo crec que haurien d'estar en segona línia, haurien d'aportar tot el seu bagatge i coneixement, però deixar noves idees per a que el món evolucioni.
Maria Borrell.
Per què preguntaves pel tema de la llista?
Com està la llista?
No, jo primer sí que volia afegir-me, no, en aquest cas als agraïments del que va fer l'exalcalde Àngel Ros, un referent per Lleida, com ja s'ha dit, i a més, bueno, sembla que en els darrers anys, no, ha costat això, no tenim aquests referents, el PSC, en el cas de Siurana, el que coneixia pues, personalment, perquè també teníem una amistat, i amb el tema de l'Àngel Ros, lo mateix, no va fer grans coses que malauradament doncs, no hi ha hagut una continuïtat. En aquesta ciutat se van fer coses que realment, o sigui, ara faltaria fer moltes d'aquelles coses que es van començar, doncs el manteniment, etcètera. Però bé, dit això, amb el tema de les llistes, jo només puc dir que de moment, dels que som aquí en aquesta tertúlia, la única llista encapçalada per una dona és la nostra, la de Ciutadans, i per tant amb això ja...
Això no és cert.
Ah, no, perdona, és veritat, Sergi, ara, és veritat, m'he colat. Em demano disculpes, és veritat.
Sou dos.
Comuns, exacte, i Ciutadans, i això ja és un motiu d'alegria per la meva part, no? Per l'altra banda, no, nosaltres no tenim absolutament res tancat, és quan se presentin, i a més és un tema que encara s'ha d'acabar de treballar. Sí que és veritat, pues, que, bueno, que evidentment hi ha coses que és a nivell de partit, a nivell de Catalunya, a nivell del president de Catalunya, són coses que s'han de parlar, per tota l'estructura orgànica del propi partit. I bueno, sí que és veritat que en quant als polítics aquests, no, les viejas glòries, en aquest cas han posat el nom de Biden, però com també deia la Carme, no, a Barcelona mateix, vull dir, és una mica estrany, no, que es presentin aquests candidats, estrany per no dir una altra cosa, però estem a la ràdio i m'estalviaré les paraules, però aquests candidats aquests tan sèniors, molt, molt sèniors, que no sé fins a quin punt, bueno, no, és una mica com el tema de les portes giratòries, no? A vegades els polítics se dediquen a portes giratòries i després tornen a la política, no sé, totes aquestes coses jo crec que s'haurien de veure. Jo crec que la política té una data de caducitat i hauria de ser una data de caducitat amb dues legislatures.
L'altre dia, si voleu, parlem d'això, si hi hauria d'haver una obligatorietat o no amb això. Joan Ramon Castro.
Hola.
Hola.
Bé.
Hola. Vosaltres també teniu tancada el número 1 i la número 2, sí, que ha sortit, sí, sí, publicada ja. Eh?
Sí, justament avui ha sortit en premsa, com a número 2 anirà la Violant Cervera, l'exconsellera de Serveis Socials de la Generalitat. Bé, també he de dir que el tria es farà 77.
Ah, 77
anys. Eh? Però també podria afegir alguna coseta. Abans, en les èpoques antigues, els qui comanaven les ciutats i els que eren els referents, per la seva experiència i expertesa, eren els més grans de la ciutat o d'on tinguessin que governar. Això no vull dir que no s'hagi de renovar la política i que hi hagi d'haver relleus generacionals, és evident, eh? Però que si hem d'explotar aquesta expertesa que te dona la bellesa, doncs no està de més que hi hagi persones, doncs, amb una edat avançada, doncs, que puguin aportar aquesta experiència en el món de la política. Parlant de lo que era l'Àngel Ros, bé, l'Àngel Ros, sí, és veritat, va ser un referent en diferents mandats de lo que seria la paeria. En la última part del seu mandat sí que va ser molt criticat i va tindre va ser durament criticat, també suposo perquè no està a favor de lo que era el procés i doncs va tindre bastantes crítiques. Des d'aquí li dono pues una salutació i que espero que li vagi molt bé si s'ha de retirar i si ha d'anar amb alguna de les llistes del PSC, doncs, bueno, doncs allà ens veurem.
Més que res perquè jo crec que la ciutat de Lleida evidentment és la que és, doncs, pel senyor Antoni Siurana, però aquestes obres més grans, jo suposo que ara que el senyor Àngel Ros ha decidit retirar-se, doncs se farà, no?, allò que es fa quan un deixa tota aquella relació d'aquelles coses que han fet nostres del dia a dia, no?, el cobriment de les vies, el parc científic tecnològic, el pont, coses amb les quals amb algunes podem estar d'acord, amb unes altres no, però que són referent dels alcaldes, o en aquest cas de l'alcalde que hem tingut. I jo no sé si estic a favor o no en contra d'aquestes persones que governen. Jo, per exemple, recordo la senyora Carmen a Madrid, una senyora gran que va fer una feina espectacular i que jo crec que a tots fóssim o no, o ens agradés o no la política que feia, ens va encandilar a tots. Però també és cert que hem de decidir quina és aquella edat. I si a la política podem treballar, a la política fins als 80... doncs potser ens hem de plantejar que per què les jubilacions, no?, al final també, i per què no, o sigui, tu pots estar crear un consell de savis, no?, però potser no hem d'estar al capdavant perquè és cert que no tens la mateixa energia, no sé, jo no tinc la mateixa ara que tenia als 45, i evidentment estic molt, 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 però molt, molt lluny dels 70 i pico.
És que jo crec seguint la línia del que diu la Carmen, jo crec, sí,
no tens la mateixa energia que quan hi tenies 45, ara que en tens 46.
Bueno, no, ara en tinc més d'energia.
Jo la valoració de la Carmen la faig diferent, en el sentit que entenent el que vol dir, jo crec que des del punt de vista polític, per mi, la validesa d'una persona no té edat, perquè evidentment
no.
Al final tothom aporta en funció de les circumstàncies. Sí que és cert que possiblement, i així es demostra, que en l'àmbit municipal, alcaldes o alcaldesses que fa molts anys que ho són, repeteixen amb independència de l'edat, perquè segurament que els seus veïns valoren la gestió. Què vull dir amb això? Que possiblement no és el mateix quan una persona es presenta per primer cop en una candidatura amb una edat ja, possiblement el tema de l'energia, a quan una persona ja porta molts anys gestionant, que segurament que ja s'ha fet un equip prou potent i prou fort com perquè ja funcione previsiblement amb la sinergia de la gestió feta. Per tant, jo per mi el tema de l'edat no és un hàndicap, sinó per mi pot ser inclús un valor i una experiència. Uh-huh. Al final, insisteixo, quan un se presenta normalment amb una edat avançada que ja porta anys gestionant, la gent el reedita de mandat, no? Per tant, en aquest sentit, si diem que el ciutadà sobera tan equivocat, no deu estar.
No, però també jo crec que és la doble discussió, no, de, a part de l'edat, també quants anys portes, no, que anem parlant, ja no és la primera vegada que en parlem aquí, de quan una s'ha de retirar, quants temps i ens hem de dedicar a la política. És això una feina? És això una manera de viure? O hem d'estar 8 anys?
Jo crec que l'alcalde de Màlaga, del Partit Popular, que es torna a presentar, crec que té 80 anys. Bueno, però és que arrastre majories una darrere l'altra. Que dius, és curiós.
Però n'han parlat. O sigui, que 4 anys, com deien els comuns, 2 legislatures i hem de marxar i ara ja diem que no, perquè potser tal... Bueno, quina és? És un debat que hi ha damunt de la taula, no?
Maria Borrell, no cabia... Maria Sergi i Joan Ramon.
No, perquè s'han dit algunes de les qüestions que, bueno, en relació amb l'exalcalde Ros, estic d'acord, no?, que hi ha moltes coses que havien avançat per Lleida, però també es van fer com moltes coses que no estaven prou bé. O sigui, la Carme ha volgut recordar coses positives, però també hi ha el tema del Museu del Clima, vale?, que va ser enterrar 2 milions d'euros dels impostos dels ciutadans i allò nunca más se supo, no? Que se fan coses bé, se fan coses encertades, se fan coses desencertades, i evidentment tothom es pot equivocar i evidentment la política no és una ciència exacta ni molt menys de sàvies. Ara, encara que s'ha dit el tema del Consell d'Avis, jo sí que penso que, encara que tingui molt, molt valor, no?, l'experiència d'un polític, un polític que és un bon líder que arrossega totes aquestes majories que any o legislatura rere legislatura es van repetint, però jo sóc partidària de que la política és un impàs temporal a la vida professional de qualsevol persona. Però parlo en tots nivells, alcaldes, diputats, al Parlament, al Congrés, senadors, etcètera, etcètera. Perquè, mira, si no mirem moltes vegades els senadors qui són, no? Són, bueno, allò una mica, no?, com allò dels dinosauris, on envien als que... Bueno,
o el Parlament Europeu.
O el Parlament Europeu, exacte, Javi. Per tant, jo crec que sí que hauria de ser amb una data de caducitat, i a mi el tema americà de 2 legislatures màxim me sembla molt encertat, perquè si no hi ha molts vicis. Molts vicis que, bueno, i moltes altres coses, no? També estem a la ràdio per no aquí dir, però sí que són vicis que s'arrosseguen, i això no pot ser, perquè quan tu tens el comandament d'una nau durant molt, molt, molt de temps, també tens uns compromisos que adquireixes que després, déu-n'hi-do, no? I després fer fora la gent no és tan fàcil. Quan s'acostumen a una manera molt còmoda de viure, doncs a veure qui torna, no?, a la seva feina, jo crec que hauria d'estar limitat per llei.
Sergi.
Bueno, a l'alcalde Ros sí que li hem d'agrair algunes coses. És evident, com tots els alcaldes, han fet grans coses per la ciutat. Vull dir, tenim un compliment de les vies, tenim un pont de Príncep de Viana, malgrat es va fer a crèdit i encara estem pagant avui en dia a raó d'uns 3 milions d'euros cada any per seguir pagant aquestes obres, però eren obres estratègiques de ciutat que s'havien de fer. Jo això no ho criticaré, malgrat que es va fer a crèdit, Ric. Però també és l'alcalde que va endeutar la ciutat, que va fer les grans privatitzacions de serveis públics, l'alcalde que va fer les pròrrogues d'Aqualia, les pròrrogues d'Ilnet, les pròrrogues de Clàncer, les pròrrogues que va fer una guarderia també a crèdit, que seguim pagant a raó de 2 milions d'euros anuals, que es va gastar 54 milions d'euros en fer la nova seu de la Guàrdia Urbana, i coses d'aquest tipus, que va ser una autèntica ruïna, un autèntic desastre econòmic per la ciutat. Però sí, també hi ha coses que se li han d'agrair.
Joan Ramon i Xavi.
Sí, jo el que dieu d'acotar les edats per a segons quines tasques, segons quines feines, és evident que s'han d'acotar, perquè no és el mateix que un senyor que estigui treballant a l'obra doncs s'hagi de jubilar als 70 anys. I sí que aquesta feina la pot fer, doncs, una persona, doncs, un universitari, un professor d'universitat, o un senyor que és metge i que està en una consulta que no hagi de fer aquest esforç físic. Doncs jo sí que se poden acotar les jubilacions en certes tasques. Amb unes altres, jo crec que per què no es poden dilatar. I fico l'exemple que acabo de dir ara. Un professor d'universitat, quan arriba a una maduresa d'edat, doncs encara té més coneixements i pot traslladar aquest coneixement als alumnes. O, en el meu cas, en el cas policial, un comandament, alt comandament, com podria ser un comissari, arriba a la seva edat gairebé de jubilació quan ets comissari, perquè costa molt d'ascendir, no? I potser el comissari hauria de dilatar més, perquè la seva tasca no és anar a, com diem, a pegar barrigassos per allà, a tirar-te per terra, a arrossegar-te, i això ho hauria de fer, doncs, gent una mica més jove. Però que jo acotar aquesta franja d'edat per certes tasques és evident que sí, però per les altres jo crec que encara es podrien dilatar algunes altres, eh? I escolta'm, jo no sé quina tasca ha de fer, perquè no sóc andorrà, però estic de ben segur que bona feina també haurà fet el senyor Ros a Andorra, i que si es pogués dilatar, pues pot ser sí. Mm-hmm. Però sí que és veritat que aquí ha pres la decisió el senyor Ros de dir que, bueno, que prou, que ja es vol jubilar i que se vol anar cap a casa.
Xavi.
No, jo en aquest sentit insisteixo, més enllà de les diferències ideològiques que ens pugui tenir amb el Partit Popular i PSC o nosaltres amb el projecte d'Àngel Ros, jo no trobo coherent criticar la gestió d'una altra persona que el dia que es retire. Perquè al final, cadascú és lliure de fer el que vulgui, evidentment, però crec que al final una persona que s'elegia democràticament i que ha sigut alcalde, al final s'equivoca que qui governa. Qui governa i gestiona. Llavors, en aquest sentit, evidentment que tothom fa coses bones i coses negatives, però crec que el dia de la retirada d'una persona pues ha sigut alcalde de Lleida, agradarà més, agradarà menys, però que havia al final, jo no estic aquí per dir-li si ha deixat 2 milions de deute del museu de no sé què, o si ha deixat no sé quants milions d'euros de no sé quina altra gestió, perquè al final la gent ho va decidir a les urnes que no continuï sent alcalde, no? Ho va decidir i marxar. Per tant, en aquest sentit, jo crec que qualsevol persona que ha tingut un paper important a la política lleidatana de qualsevol partit polític, crec que, bueno, al final la història el posa al seu espai. Per tant, en aquest sentit, jo insisteixo, jo valoro en positiu qualsevol persona que ha dut a terme o ha destinat part de la seva vida a contribuir a la governabilitat de la gestió de la ciutat.
Ens queden 6 minuts per arribar a les 2, si no hi ha res a dir...
Jo em volia referir a les paraules que ha dit el Sergi, no? Jo crec que, o sigui, Lleida és el que és, i aquests avances en temes de construcció, en temes d'aquesta Lleida més moderna, aquesta Lleida de ficar-la, de fer aquesta segona capital de la qual tots ni parlem, etc., no seria la que és sense el senyor Àngel Ros. I parlo d'amb ell perquè avui és el dia de parlar del senyor Àngel Ros i no de l'Antoni Siurana, perquè l'Antoni Siurana evidentment que va fer moltes coses per Lleida. Però a mi m'agradaria, perquè el tema aquest del Museu del Clima, a mi ja em comença a... És cert, se va fer allí una construcció que segurament no se tenia que haver fet. Se van invertir uns diners que segurament, o sigui, no hi havia una continuïtat. Però ara mateix, per exemple, que ens hem enfrontat amb un tema dels Next Generation, d'un tema de sostenibilitat, d'un tema... És a dir, si nosaltres tots tinguéssim un concepte de ciutat i no fóssim tan individualistes de pensar com això ho ha fet el PSC, si faig alguna cosa amb això no li podré tirar mai encara, doncs a lo millor podríem haver entregat el Museu del Clima amb un projecte... I no ho fem. Per què? Perquè ens va molt bé tindre aquest edifici allí per dir-li i recordar-li de tant en quant al PSC tenim aquell edifici que va costar 2 milions d'euros i tal. No sé, jo l'Araquiri no me'l puc fer, eh? Vull dir, no sé, no me'l faré, però...
No, a veure, respecte a criticar o no l'acció d'un polític, jo no crec que estigui de menys poder-lo criticar, no, ja no passa res, vull dir, també s'han de reconèixer les coses bones, però per mi la Lleida que va deixar el Ros i que va deixar el Siurana és una ciutat que es va quedar enrere comparat amb moltes altres ciutats que van avançar molt més. Per mi és la Lleida grisa, la Lleida de les voreres estretes, la Lleida bruta, és una Lleida plena d'oportunitats, evidentment perquè hem perdut moltes oportunitats. Però jo segueixo veient Lleida com una ciutat plena d'oportunitats. I no crec que estigui més, no passa res. Vull dir, si agafar i dir...
És que una ciutat que no té oportunitats,
hi ha coses que ens agraden, hi ha coses que no ens agraden de la gestió que ha pogut fer un polític, i jo crec que, en el meu cas, per mi, hi ha moltes més coses que no m'agraden de la gestió que vam heredar dels 40 anys de socialisme que de les bones que van passar. I no passa res, i per això ens vam ficar en política, per intentar modificar aquesta realitat i per poder treballar per el bé de la ciutat, i no passa res.
Escolta, que anem ja directes a les 2. Només per acabar. Aquest cap de setmana va haver els Goya, ja sabeu, per canviar de tema, del tot.
Sí, sí.
Asbestas va ser la pel·lícula que va arrasar amb els premis, i en canvi el Carràs, que també estava nominat, me sembla, fins a 11 categories, es va quedar sense cap. De manera superbreu, just o complot? O complot?
No. Bueno, estrany, sí. Molt estrany. Que la mateixa... Els que mateixos que diuen que no, escolta, portarem aquesta pel·lícula als Oscars, quan ve la seva gala, no li donguin cap estatueta, sembla fins i tot una mica estrany. Aquí jo no voldria buscar tres peus al gat, però almenys estrany sí que és, i no estic dient
és
que hagi...
És un tema capciós, vull dir, sí, ho soc, sí, conscient, sí, sí. Que us ho he dit així.
Sí, sí, és una mica estrany, doncs, que són aquesta, ja t'he dit, aquesta pròpia gent que diu tu ets la millor pel·lícula i volem que ens representis a Estats Units, doncs aquesta mateixa gent li diu, bueno, dintre de casa nostra no te donem cap premi perquè no creiem que siguis tan bo. Doncs, bueno, queda una mica estrany.
Heu vist el Carràs i Asbestas?
Jo el Carràs tres vegades.
Jo és que que clar,
el Carràs tres vegades.
Com per ser jurat dels Goya no tinc aquesta categoria, perquè jo no he vist les altres pel·lícules que s'han presentat als Goya, soc sincera, llavors...
No, dic Asbestas perquè és la gran guanyadora.
Jo no n'he vist, llavors no puc fer una valoració ni molt menys, no? Les coses van com van i potser de totes maneres, escolta, si altres pel·lícules tenen una qualitat, a mi el que sí que em sobte que el tema dels Goya, bueno, és una mica... Però això ja és una concepció personal, vale? Per mi, o sigui, és una mica allò, no? Una mica tongo, i permeteu-me que ho digui, no? Perquè hi ha uns interessos creats, hi ha uns interessos que a determinats col·lectius doncs s'afavoreixin, altres no. Per exemple, a mi el que em trobo molt estrany que aquest any als Goya no s'hagi parlat absolutament res, i jo acabo amb això, absolutament res, de tot el tema del que ha passat amb la llei del sí és sí.
Jo una cosa, també...
Molt breu.
Sí, també podem veure una part positiva, és dir, el Carràs ja ha tingut la seva, no sé, la seva empenta, no?, a través de la Berlinada i a través de ser candidata o poder ser candidata als Oscars, i sin embargo Asbestas no, i Asbestas també, per lo que he sentit no l'he vist, és una història de lo vell i lo nou, també toca bastant la fibra i és un tema de terra, no? Podem veure la part positiva, jo desconec, no? Vull pensar que no hi ha hagut tot.
Veu veure la gala, algú, en directe?
No.
Jo un trosset.
Jo crec que aquest comença a ser un problema d'aquestes gales o d'aquests certàmens, eh?
No. Jo vaig veure un trosset
petit. A mi m'encanta la pel·lícula del Carràs, l'he vist com el sí. Castro tres vegades, penso que la veig...
Trobes més coses.
Sí, la primera vegada vaig tenir aquella sensació neutra, però a mesura que la vas veient t'explica o te narra històries, experiències que al final tots d'una certa manera ens toca. Jo crec que no hi ha tongo, però sí que és veritat que al final el tema de la gala del cine no ens escandalitzarà ningú que guarda a vegades interessos de reivindicacions socials, polítiques, i que pots una mica s'ha escapat del tema del cine en ocasions, però jo vull pensar que no hi ha hagut tongo.
Molt bé. Però estrany sí que és, Javi, estaràs amb mi que una mica estrany que te diguin
com tot lo que passi, estatuetes... com moltes de les coses que passen amb aquesta gala que moltes vegades s'escape.
Doncs va, que ens van demanar les dues.
Va ser estrany, també.
Sí, el que parlem aquí no parleu a cap altra tertúlia, no us queixareu. Maria Borrell, Xavi Palau, Carme Vall, Sergi de la Monte i Joan Ramon Castro, com sempre, un plaer. Cuideu-vos força.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem. Ara, això sí, que acabis de passar bon dimarts, demà a les 12:20, des de Cope Lleida t'espero.